és un podcast del...
Super 3!
Fer història.
Sabíeu que els actors i les actrius abans d'una representació no es desitgen sort? Encara que us sobti, el que s'acostumen a dir és molta merda. Sí, sí, molta merda. Voleu saber per què? Veureu. Heu de saber que fa molts i molts anys l'entrada al teatre era gratis. I sabeu com cobraven els actors? Doncs quan s'acabava la funció, si l'obra els havia agradat, els espectadors els recompensaven amb el que bonament podien. Si l'un tenia gallines, els donava uns quants ous. Si l'altre tenia un hort, doncs un grapat de verdures. Però el que més els agradava, als actors, era que hi anés gent rica, perquè aquests els donaven monedes. La gent rica anava al teatre amb carruatge de cavalls. I ja sabeu que, de tant en tant, aquests animals fan una bona cagarada, oi? Per tant, desitjar molta merda volia dir desitjar molta merda de cavall a la porta del teatre. És a dir, molta gent amb monedes per recompensar els actors.
Ja veieu que la cosa va de teatre, perquè avui us parlarem d'una gran dama dels escenaris. Una actriu catalana que amb el seu art va captivar dramaturgs, escriptors, artistes i milers d'espectadors de Catalunya, d'Espanya i de tota l'Amèrica del Sud. Una actriu complia qualsevol teatre que trepitgés, per molt gran que fos. Una dona que va aconseguir tornar la vida a un teatre romà abandonat durant gairebé 2.000 anys. Segurament, si no hagués estat per ella, escriptors com Rafael Alberti o Federico García Lorca no haurien tingut tot el reconeixement i l'èxit que van tenir. Una dona que va fer història. Com es deia? Margarida Xirgu. O, com tothom la coneixia, la Xirgu.
Era el 18 de juliol de l'any 1888. A la població de Molins de Rei, una parella humil i treballadora, en Pere Xirgu i la Pepeta Sobirà, van tenir una filla a qui van posar Margarida. Per tal de guanyar-se la vida, es van traslladar a Girona i després a Barcelona. La nena era bona estudiant i amb el seu pare va començar a freqüentar els Ateneus Obrers i els Cors de Claver. Eren associacions on es feien xerrades, cursos i activitats per millorar la cultura dels treballadors amb menys recursos.
A la Margarida li agradava llegir des de petita i tenia una manera d'expressar-se clara i artística. Quan només tenia 8 anys, ja va viure un dels esdeveniments que li marcarien la vida en una reunió d'un grup d'obrers.
Nois, hauríem de llegir el manifest.
Doncs jo no ho penso fer, que no en sé gaire de llegir.
A mi em fa molta vergonya parlar en públic.
Disculpeu, la meva filla llegeix molt bé i amb molt bona veu. Voleu que ho faci ella?
Ja se'n sortirà. Aquest escrit té algunes paraules complicades.
Segur que sí. Mira, Margarida, mira, t'atreveixes a llegir això, aquest grup de persones?
I tant, pare!
En acabar va rebre un fort aplaudiment i això li va agradar molt, moltíssim.
L'any 1900, la petita Margarida tenia 12 anys i va començar a treballar en un taller de passamaneria. Sabeu què és? Doncs és el conjunt d'objectes, com ara cordons, borles i serrells, que es fan servir per decorar cobrellits, coixins i cortines. I quan acabava la jornada de feina, sabeu què feia? Se n'anava a l'Ateneu, perquè allà hi assajava un grup de teatre amateur, és a dir, d'actors que no eren professionals. I ella, sense pensar-s'ho dues vegades, s'hi va apuntar.
Al principi li donaven papers d'acord amb la seva edat, o sigui, que li tocava fer de nena. i els adults del grup al·lucinaven amb el talent d'aquella joveneta. Realment ho feia molt bé. El primer paper professional de la seva carrera li va arribar per casualitat. S'estava preparant una estrena al Teatre de la Societat del Cercle de Propietaris de Gràcia, però hi va haver un imprevist.
Ai, quina catàstrofe! Haurem de suspendre!
Per què? Què ha passat?
L'actriu que havia d'interpretar el paper principal està malalta i no pot assajar més. Què farem?
I si busquem una substituta?
A aquestes altures? Hi ha un paper principal tan exigent? Que no ho veus, que no trobarem a ningú?
Un moment. M'han parlat d'una joveneta que està amb el grup de teatre aquell del carrer de Santa Rosa. Segons diuen, actua de meravella.
Ai, no ho veig clar. Una aficionada, vols dir? Però vaja, anem a veure-la, no hi perdem res.
Veient-la assajar, els dramaturgs van quedar convençuts. Aquella noieta podia fer el paper principal.
Ospa, però si és llarguíssim.
És un paper important, sí. Com ho veus? T'hi atreveixes? Penses que tu podràs aprendre?
Si m'hi dedico moltes hores, em penso que... Sí, sí que podré. Comptin amb mi, senyors.
En pocs dies s'ho va aprendre i el dia de l'estrena la petita Xirgo va brodar el personatge. La funció va ser un èxit fulminant. A partir d'aquell moment, la Margarida ho va tenir clar.
Em dedicaré al teatre.
Quan només tenia 18 anys, ja la van contractar al Teatre Romea, un dels més importants de Barcelona, i va començar a fer els personatges femenins principals de cada producció, com ara el paper de Blanca a Maricel o el paper de Marta a Terra Baixa, dues de les grans obres d'Àngel Guimerà. Va tenir tant d'èxit que el teatre principal la va contractar per interpretar una obra on la protagonista ballava la dansa dels set vels. Li van recomanar que no ho fes, perquè aquella era una dansa molt sensual i provocativa. Massa, per a l'època. Però la Xirgo no s'arrugava fàcilment.
Si l'autor va escriure així, què som nosaltres per canviar-ho?
Però, Margarida, això pot ser un escàndol.
Doncs que ho sigui. El teatre també és escàndol, si així ho vol l'autor. O és que en saps tu més que ell?
No, però... El que...
Doncs muts-hi a la gàbia.
Com era d'esperar, va ser un escàndol. I malgrat que la seva representació del personatge havia estat espectacular, la van despatxar. Però no patiu, que no es va quedar pas sense feina, no. Era massa bona. El públic l'adorava i la crítica l'admirava. Així que Àngel Guimerà va escriure una obra expressament per ella, titulada La reina jove. La Xirgo va veure que aquella era una oportunitat perfecta per crear una companyia pròpia i la va aprofitar. Tenia només 23 anys, però la jove Margarida avançava com una força de la naturalesa.
3 anys més tard, un empresari argentí li va proposar de fer una gira per Amèrica durant un any. Al principi va refusar, però la Xirgo sabia que no podia deixar escapar aquella oportunitat. Després de pocs mesos estava actuant al Teatro Odeón de Buenos Aires davant de 1.000 espectadors. I de l'Argentina a l'Uruguai, i de l'Uruguai a Xile. Èxit rere èxit.
Quan va tornar de la gira americana, es va instal·lar a Madrid, on ja era un personatge molt popular. Allà va captivar el públic obra rere obra. Emocionava a tothom i els elogis eren constants.
Aquesta Xirgo posa al descobert belleses de les obres que ni els mateixos autors no sospitaven.
Les frases dels grans dramaturgs surten molt millors de la seva boca.
No ha existit mai una actriu com aquesta. Haver vist treballar la Xirgo haurà estat un orgull per al públic.
Una pila d'autors li enviaven esborranys d'obres per veure si les volia interpretar. Amb alguns va teixir amistats, amb d'altres va compartir viatges, sopars i lectures. Un dels grans creadors de la literatura castellana, Benito Pérez Galdós, li va demanar que donés vida a Marianela i amb aquell personatge la premsa va situar l'actriu catalana al pedestal més alt de l'escena espanyola.
Després va fer una segona gira americana per Mèxic i Cuba i va fer posar el públic dempeus al final de cada funció. Després, una tercera gira per l'Argentina, Xile, l'Uruguai, el Perú, Veneçuela, Puerto Rico i Cuba. Èxit rere èxit de nou. La Xirgo era imparable.
L'any 1926, quan la Margarida tenia 38 anys, es va aturar a la ciutat de Mèrida, a Extremadura. La van fascinar les ruïnes del teatre romà, que havien estat enterrades i oblidades durant 2.000 anys. Es va asseure a les seves grades i es va imaginar com seria representar una obra allà, a l'aire lliure.
D'entrada, no va rebre el suport suficient perquè aquelles ruïnes històriques tornessin a ser un escenari de teatre i va haver de deixar reposar aquell somni. Fins que, 6 anys després, va estrenar una obra de Miguel de Unamuno, un altre autor molt important. Com us podeu imaginar, va ser tot un èxit. I en una tertúlia posterior a l'obra, parlant amb Unamuno, va expressar el desig de representar una peça clàssica al Teatre de Mèrida.
Tinc el record d'una tragèdia grega que vaig representar a les ruïnes de Chapultepec a Mèxic i va ser meravellós, gairebé màgic. Però a Mèrida hi faria alguna peça clàssica d'algun autor de la Hispània romana.
Si és per a tu, Margarida, m'ofereixo a traduir l'obra que triguis.
De debò? Quin honor!
Dit i fet, poc temps després, la Xirgo tenia sobre la taula la història de Medea, escrita per Sèneca, un autor clàssic romà que va néixer a Còrdoba. Ara ja només calia convèncer el conservador del Teatre de Mèrida.
No. Em nego que aquesta joia arqueològica es converteixi en un espai de divertiment. Ja m'ho va proposar aquella diva, la Maria Guerrero, i volia posar decorats de cartró. Quin insult!
Oblidis dels decorats. Jo només vull recuperar l'espai, tornar-li la vida sense cap ostentació. Només teatre i res més que teatre. De què serveix un teatre tan majestuós com aquest, el més bonic d'Espanya, si no s'hi fa precisament això, teatre?
Allò va convèncer el conservador i els mesos següents es van dedicar a assajar. L'obra es va estrenar el 18 de juny del 1933. Entre els 3.000 espectadors, completament entregats, hi havia el president de la Segona República, alguns dels seus ministres i, fins i tot, l'ambaixador d'Itàlia. Gràcies al somni de la Xirgo, el Teatre Romà de Mèrida va tornar a ser un teatre i aquella va ser la llavor d'un festival molt prestigiós que se celebra cada any.
Ja ho veieu, la Xirgo havia aconseguit actuar al Teatre Romà de Mèrida, tot i que havia hagut d'esperar 6 anys des que va tenir la idea fins que es va fer realitat. I durant tot aquell temps havia passat alguna cosa destacable a la vida de l'actriu? Doncs sí, sobretot una d'importantíssima que li va canviar la vida per sempre més. Anem 6 anys enrere. La Xirgo tornava de la seva tercera gira americana i s'havia fet tan coneguda que li van preparar un homenatge a l'Hotel Ritz de Madrid. En aquella festa, una escriptora cubana amiga seva li va parlar d'un jove poeta granadí que la tenia fascinada. Es deia Federico García Lorca i tenia escrita una obra que volia oferir a la Margarida.
Vostè també vol un whisky, senyora Xirgo?
No l'he tastat mai. A veure... si sembla petroli.
Massa fort? Perdoni. Abans que res, voldria dir-li que per mi és un honor que s'hagi volgut reunir amb mi.
La meva amiga em parla molt bé de tu, Federico. Dóna'm el manuscrit, que li faré un cop d'ull.
Moltes gràcies. De veritat, moltíssimes gràcies.
L'obra es deia Mariana Pineda. El pobre Federico va haver d'esperar mesos a tenir el sí de l'actriu. Ella ja havia assolit un gran èxit, però ell encara era un jove desconegut. L'espera angoixava l'Orca. Aquella obra ja l'havien rebutjat altres artistes de teatre. No li veien gaire potencial i ell va arribar a dubtar si havia d'oblidar-se de ser dramaturg. Però, finalment, la Xirgo va acceptar. Van estrenar a Barcelona amb escenografia d'un artista amic de Lorca, un tal Salvador Dalí, un altre jovenet que aleshores encara no era la celebritat en què es va convertir. L'ovació va ser eixordadora.
A partir d'aquell moment, els seus camins, els seus talents i els seus genis es fondrien en un de sol. Van obtenir un èxit rere l'altre amb obres com Yerma, Doña Rosita la Soltera i Bodas de Sangre. Federico García Lorca i la Xirgu formaven un tàndem espectacular i estaven molt agraïts l'un a l'altre. Margarida, a tu et dec que el meu teatre s'hagi pogut obrir camí.
Federico, jo et dec a tu el teu teatre. Més que amics, eren com germans. Però al gener de l'any 1936, la Xirgu i Lorca es van separar per sempre. Ella marxava cap a Cuba per fer una gira de la qual ja no tornaria, perquè poc després va esclatar la Guerra Civil. Lorca, que en un principi l'havia d'acompanyar en aquell mateix vaixell, va decidir salpar més endavant perquè volia compartir més temps amb el seu estimat. Li va prometre que es retrobarien al cap d'uns mesos a Mèxic, però, malauradament, això no va ser possible. Les tropes franquistes el van assassinar per ser antifeixista i homosexual.
La Margarida es va assabentar d'aquella salvatjada a l'Amèrica del Sud i va quedar desfeta. Va haver d'esperar 8 anys perquè li fessin arribar l'última obra que en Federico havia escrit per a ella. Una obra en què la Xirgu havia demanat fer de dolenta, titulada La casa de Bernarda Alba. Es va estrenar a Buenos Aires l'any 1945 i quan va caure el taló, el teatre va esclatar en una gran ovació. Ella es va seure i el públic va fer silenci. Amb la veu trencada per les llàgrimes, la Margarida va dir...
Ell volia que aquesta obra s'estrenés aquí. I aquí s'ha estrenat. Ell volia ser-hi present i la fatalitat ho ha impedit. Una fatalitat que fa plorar molts éssers. Maleïda sigui la guerra!
Aquest crit va ressonar fins al fons del pati de butaques.
Durant aquell període, la Xirgu sabia perfectament que les autoritats franquistes li tenien tírria. L'acusaven de ser una amenaça per al govern, perquè era molt famosa i obertament republicana. Per aquest motiu, no va tornar mai a travessar l'Atlàntic de tornada. Es va quedar a l'Amèrica del Sud i es va encarregar de difondre les obres de Lorca, que va esdevenir una icona cultural. Ella va morir a l'Uruguai l'any 1969, quan en tenia 80.
Margarida Xirgu i Subirà, la Xirgu, va ser una autèntica estrella dels escenaris. Va ser una dona de teatre excepcional, la més important de la seva època, que va embadalir el públic i va contribuir a la popularitat de l'art que tant estimava. Una dona valenta i coherent, que mai no es va deixar comprar, desobedient quan calia. Una dona amb ferms valors democràtics i republicans, que va rebutjar el feixisme sense por. La Xirgu va ser, sens dubte, una dona que va fer història.
Si t'ha agradat conèixer la vida de Margarida Xirgu, escolta el proper episodi de Van Fer Història.
Una producció de Bacus per a 3CAT.